Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Hola, molt bona tarda, nit. Perdó, que és que tinc mal de coll d'aquests dies de... que he fet diverses activitats i, bueno, tampoc diré les activitats que he fet, però he fet alguna cosa que han fet mal de coi. Per fi és dilluns, per fi són les 9 i 5 minuts ja de la nit. Avui anem una mica tard. No. No, és del camp del Barça. No, perdó. Ahir vaig anar a veure onades a Barcelona. A veure onades i després al camp del Barça. Però em sembla que avui encara hem més grossos que ahir. O sigui que a mi aquí... No, però jo estava a una... Jo domino molt i estava a una altura molt, molt... M'esquitxava, però l'esquitx d'allò. Sí, em sí. Avui, on vaig anar ahir, avui ho han tallat ja, perquè... L'espigó que vaig poder entrar, però avui ja van tallar, és el que he sentit. Doncs això, tinc mal de coll de les onades i del camp del Barça, i he dit les activitats que vaig fer. Però bueno, aquí estem. Com deia, a les 9 i 6 minuts ja de la nit, i això és sinònim des de fa molts, anys a Ona Cuinenca i en extensió de tot el poble de Sant Feliu, de que comença l'anem a la muntanya. Ja anem passant el mes de gener. Va creixent aquest 2020. I avui, segons molts experts, diuen que és el dia més trist de l'any. Però no diuen res de quan marxa el sol. És a dir, la nit. Esperem que la nit d'aquest dilluns no sigui trista i que la nostra presència converteixi el dia una mica més alegre. I com ho podeu fer, això? Doncs ho podeu fer escoltant-nos al 107.2 de la FM, si sou a Sant Feliu, i a onacudirenca.cat, si teniu internet a prop i no esteu al poble. I tenim els nostres col·laboradors aquí, com sempre, estan, jo crec, bastant alegres. No sé si també esteu tristos, com el dia més trist de l'any. Sí, esteu tristos, no?
No, estem contents.
Contents?
Podria ser millor, perquè si hagués plogut una mica més... Havies nevat una miqueta...
Bueno, avui hem tingut un ensurt, que avui teníem una convidada d'excepció, que era la Gemma Permanyer, uh-huh. I pobra, ha tingut un accident sense conseqüències de cotxe i finalment no podrà venir. Uh-huh. Tenim aquí el Raúl Jiménez, que la substituirà, que s'ha ofert aquí per fer l'entrevista, i per tant hem hagut de fer un canvi d'última hora, ultimíssima hora. Oi, Teresa?
Ui, tant.
Sí, sí.
Però no hi ha passat res, oi?
No, i això sí que és degut a aquest temps.
Temporal.
El temporal Glòria, oi que li diuen?
Sí.
Glòria, sí.
Han topat dos cotxes, no?
Sabeu això dels noms? Sabeu com baixen els noms o no?
Explica.
No sabeu?
Explica.
Algú sap de la taula?
No ho sé, però quan és molt terrible li posa un nom de dona. Això és molt masclista, eh?
No.
Això van alternant, segons la base d'all, comencen per la A, i és un home, una dona... I fins que s'arriba la Z i ara tocava la G, tocava dona,
i ara tocava
el següent serà H, serà un home amb H.
Ja hi ha el nom, de l'H, avui he sentit Elio o no sé, és així. La M és la Míriam, quan vingui la M vindrà la Míriam, i no me la conec més en gent. La J, em sembla que té el Judit.
Però serà un timo també, com això que estem vivint, o serà una borrasca de bo?
No, és el que deia Raül.
Això és un timo.
Comença per un home, una dona.
Aquí on som, sí, però allà al Maresme no ho diríem pas que és un...
Això s'ho van inventar els americans, i ara les pertorbacions aquestes mai li posaven noms.
Però per què li posen nom en aquesta i altres no?
Perquè són les que passen, no sé de quants hectopascals o alguna cosa així. O no sé, les que la pressió baixa no sé quants mil·libars,
perquè faci més por.
Sí, no? Sí, o les més importants són les que els hi posen, no?
És que com
una cosa més yanqui que tenim aquí.
Ja em fan de por. I la gent s'esvera. I poder esveren massa.
Bueno, poder, no sé.
Però
els homes del temps s'engresquen molt, s'exciten quan hi ha un petit canvi.
A Espanya
i el magnifiquen molt.
És que tu ara mateix estàs excitadíssim.
Sí, estic excitat.
Magnifiquen, els canvis els magnifiquen molt.
Sí, una mica.
No, però hi ha zones que sí que li està fotent, cap allà baix a Tarragona, sí. Li està fotent, i per aquí el Maresme
i el mar,
la costa i tot això.
El mar, jo estic, si no talles espigons i platges, poder algun animal estaria ara mateix allà.
Diuen de 10 o 12 metres d'alguna onada,
Home, jo hi vaig anar a Barcelona i eren de... Jo vaig calcular 2-3 metres i aviam, si t'enganxa, d'allà no surts, és que no surts, perquè més... O sigui, el que ve l'onada petava, no? Pues que feia una força de tornada, dic, des que allà dintre costaria moltíssim sortir de dintre.
Sí, sí,
ja. I et porta cap a una roca, et piques de cap i això ja està.
Em sembla que era a Vallter.
Han tancat amb la estació.
Em sembla que era ahir a Vallter, sí, em van, sí, em van recollir...
Sí, el Grafajol.
Avui de té.
El Grafajol. El
Grafajol.
Però eren experts.
Va patinar amb la llet i va...
Feia una escalada en geu, va patinar amb una placa de geu i va arrossegar tots els altres.
Sí. Home, hauria pogut ser molt pitjor, aquests 7 o 8 estem mantenint sort. Bueno, després analitzarem, que avui teníem una mica més de temps sota aquesta pertorbació tan potent que estem tenint, que de moment s'està mostrant desigual, depèn de les zones de Catalunya, i aviam com evoluciona, ho intentarem explicar en els últims minuts del programa. El Reu ens parlarà de... Ja sabem, amics oients d'Onconinenca, que acaba de parlar d'on Codines el Tu Jugues, però ens farà cinc... Bueno, parlarem d'això i d'alguna cosa més que té projectes ell, personals i totes aquestes... Totes coses que té ell. Ho explicarà d'aquí uns 20 minutets i començarem, com sempre, amb l'editorial Toni, que també hem tingut un petit canvi d'editorial a última hora.
Sí, jo volia provar de Bonco Sant Feliu, de Bonco Codines, Trail, però com que això serà pel mes de març, tindrem temps de parlar-ne. Però és que estan en un nivell d'exuberància fabulós, perquè ja hi ha 91 equips fets per participar a l'Onco Codines. I cada un d'ells aporta com a mínim 600 euros que aniran a parar a l'Onco Vallès pels estudis en benefici del càncer. O sigui que estan fent una feinada fantàstica. Però bé, avui hem fet un canvi i llavors portava una altra editorial preparada, que és la presentació de les 10 muntanyes emblemàtiques de Catalunya. Descobrirem avui els cims i els massissos més singulars del país, que són espais imprescindibles i notables de Catalunya. Per fer-nos sentir encara més joiosos i més impressionats del nostre país, no? I això serà d'aquí un moment.
Molt bé, saludem a Pau Ibarz també des de la Peixera. Pau Ibarz, bona nit.
Bona nit, aquesta prova és un tema.
Avui es nota que estàs excitat, sense veu, he confós el Tu Jugues amb el Tal Com Raja, estic una mica...
Com dius això, com dius?
Que estic emocionat per la pertorbació aquesta glòria, estic col·lapsat de tants missatges i això, i estic descol·locat, he confós el Tu Jugues amb el Tal Com Raja.
Posa't a puesto,
No tinc el coll bé... Veig pastes seques aquí, que
doncs,
també
no
que estan boníssimes si no paro
de
menjar.
I a més a més té una ampolla de cava a les mans.
Sí, la imatge ara, ara és bastant d'allò,
Pep, no sembla que tinguis el coll malament, perquè no pares, no calles,
Ja, però...
Que t'han entrat flocs de neu al coll i te l'han refredat, o què?
No, si no ha caigut ni una encara.
Home, d'això em queixo.
Ja.
Bueno, si fes una càmera filmant aquí, jo penso que podries tenir problemes,
Sí, no, quedaria bastant malament, justament. Si us plau, sintonia de l'editorial.
Doncs bé, arreu del món, a les muntanyes hi viuen gairebé 1.000 milions de persones i la meitat de la població del planeta en depèn per abastir-se d'aigua, aliments i energies renovables. Però el canvi climàtic, la degradació dels sòls, la sobreexplotació i els desastres naturals són les seves principals amenaces. Les Nacions Unides van fixar l'11 de desembre passat, cada 11 de setembre, com el Dia Internacional de les Muntanyes. Amb quin objectiu? Doncs de conscienciar del fet que les muntanyes són una zona sensible molt important per la població mundial i aconseguir que els governs i els estats prenguin mesures per ajudar a millorar la seva situació. Aprofitant l'efemèride, ens hem volgut fixar en les muntanyes que tenim a Catalunya. N'hem triat algunes de les més singulars, ni de bon tros hi són totes, Però aquest és el nostre homenatge a aquests espais tan valuosos. Esperem inspirar-vos per anar-los a visitar. Però si ho feu, sigueu conscients que són territoris sensibles. La primera que us presentem és Montserrat, també anomenada la muntanya màgica per la quantitat de llegendes que inspira. Montserrat és una de les muntanyes més representatives de Catalunya. Situada entre el Baix Llobregat, el Bages i l'Anoia, és visible des de molts punts de la geografia catalana gràcies a les seves curioses formacions rocoses en forma de serra. El pic més alt és Sant Jeroni, a 1.236 metres d'altitud. Però també són reconeguts el Cavall Bernat, les Agulles, el Serrat del Moro i moltes més. Amb un relleu brusc i grans parets, és un bon destí pels aficionats a l'escalada. Molts pelegrins es queden a mig camí dels cims per visitar només el monestir i la famosa Moreneta. Segona muntanya, el Pedraforca. Un altre cim amb una forma molt peculiar. És el Pedraforca. Aquesta muntanya en realitat té dos cims, el Pollegó superior de 2.506 metres i el Pollegó inferior de 2.444, units per un coll que es coneix com l'Enforcadura. Està situat entre els municipis de Saldes i Gósol, a la comarca del Berguedà, i forma part del parc natural del Cadí Moixeró, del Camí Moixeró. Una tercera muntanya peculiar i emblemàtica és el Matagalls. Juntament amb el Turó de l'Home, de 1.705 metres, i les Agudes, de 1.705 metres, forma part dels tres cims principals que hi ha al massís del Montseny. Es troba entre els municipis del Brull, Viladrau i el Montseny, i entre les comarques d'Osona i el Vallès Oriental. Al seu cim, de 1.698 metres d'altitud, hi ha una creu dedicada a mossèn Cinto Verdaguer i es poden contemplar unes grans vistes de moltes muntanyes dels Pirineus, com el Cadí, el Puigmal o el Canigó, a més de la Plana de Vic i altres pics del Prepirineu, com el Pedraforca o el Montsec. És un cim que està a l'abast de qualsevol públic o família que hi vulgui pujar. La Pica d'Estats. Aquest és el cim més alt de Catalunya. Amb 3.143 metres d'altitud, no podia faltar a la llista de les muntanyes emblemàtiques del país. És el pic on aspiren a arribar tots els excursionistes que persegueixen omplir el seu palmarès amb els cims més famosos del territori català. Situat entre el Pallars Sobirà i el departament francès de l'Arieja, normalment l'ascens es fa per la Vall Ferrera i cau superar 1.500 metres de desnivell en 6 o 7 hores de pujada. Tot un repte en premi, tocar el sostre de Catalunya. El següent és el Montardo. És un altre dels cims força exigents amb 2.833 metres d'altitud. Pic emblemàtic a Catalunya i a la Vall d'Aran, la comarca on és. Des de baix, la imatge més coneguda s'obté des del poble d'Arties o des del Pla de Beret, i és per això que des de dalt es converteix en un mirador circular amb vistes espectaculars a tota la Vall d'Aran. La pròxima que us vaig explicar és el Canigó. El Canigó és emblemàtic pel seu gran valor simbòlic que té pels catalans. La Renaixença, que revalora el català i funda el catalanisme, el converteix en un emblema nacional. El catalanisme situa l'origen de Catalunya com a nació al comtat del Rosselló, i com que el Canigó fa frontera amb la Plana del Rosselló i simbolitza el naixement de la nació, simbolitza el naixement de la nació i el català. A part del vessant simbòlic, el Canigó és una muntanya significativa perquè té 2.784 metres d'altitud, tot i estar situat a menys de 50 quilòmetres del mar. Un altre, el Puigmal, inclòs dins de la llista dels 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la FEC, és un imprescindible si es va a Núria a fer muntanya. Forma part de la gran olla que rodeja la Vall de Núria i és el segon cim més alt del Pirineu Oriental després del Carlit. Els 2.909 metres d'alçada que fa es poden pujar des de Núria, però també des de Queralps, des de Fontalba o des de Planoles. Un altre cim emblemàtic és la Mola de Sant Llorenç. En plena zona metropolitana de Barcelona, pujar la Mola És una de les excursions familiars per excel·lència. Amb 1.103 metres d'alçada, és un pic molt assumible, situat al Vallès Occidental. És el punt més alt del massís del Sant Llorenç del Munt. I el cim té dos reclams que fan que els caps de setmana s'ompli de gent. El monestir romànic de Sant Llorenç del Munt i un restaurant molt especial per refer-se de l'esforç. Un altre, el penúltim, és el Mont Caro. És el cim més alt del Parc Natural dels Ports de Beceit, que justament en aquest moment està amb més d'un pam de neu, perquè avui ha nevat molt en aquella zona. Té 1.441 metres d'alçada i també el punt més alt de les comarques tarragonines. Situat al municipi de Roquetes, al Baix Ebre, és un imprescindible de Catalunya que també consta a la llista dels 100 cims de la FEC. A dalt hi ha un mirador, des d'on, si el temps ho permet, tindràs unes vistes esplèndides del delta de l'Ebre. I finalment acabem amb el Puig de Calm. El Puig de Calm és una altra de les muntanyes emblemàtiques de Catalunya i és factible pujar-hi en família, també. És relativament fàcil. Fa 1.514 metres d'alçada i la ruta clàssica per arribar al dalt és des del Coll de Bracons, passant per la Font Tornadissa. Un cop al cim, tindràs unes visites esplèndides de la Garrotxa i de la Plana de Vic i podràs veure alguns dels pics més significatius de Catalunya. Al nord, els Pirineus, al sud, el Montseny i la Plana de Vic. A l'oest, el Pedraforca i el Cadí. I a l'est, els volcans de la Garrotxa. I això és tot, amigues i amics. Us acabo de presentar 10 muntanyes emblemàtiques del nostre país. Fins dilluns que ve. Adéu-siau. Com cada dilluns, direm 4 refranys o dites del mes de gener. I avui en direm dues que fan referència a la Setmana dels Barbuts. N'hi ha una que diu: la Setmana dels Barbuts, Setmana d'Esternuts. Una altra que diu: per la Setmana dels Barbuts venen els freds cascarruts. I dues que fan referència al mes de gener i també al fred que fa normalment aquest mes. Hi ha una que diu: a l'hivern el millor amic és un bon abric. Una altra que diu: a despit del gener floreix l'ametller. I és veritat, eh? Hi ha molts ametllers florits, eh? I un darrer que diu: aigua de gener posa l'oli a l'oliver, el gra al graner i el vi al celler. Fins a la propera. Adéu-siau.
Moltes gràcies, Toni. La setmana vinent, una nova editorial. Estic fotut, eh?
La setmana que ve potser provarem de l'Onco Codines una altra vegada.
El Pep Sanz va tatxant els cims. Només li queda el Montardo, eh?
Sí.
A mi me'n queden...
Jo crec, Montardo,
li queden 13 o 14.
T'has deixat un cim emblemàtic que és Sant Sadurní, eh?
Aquest. Sant Sadurní és molt emblemàtic per nosaltres.
I el Tibidabo. Tibidabo.
Quants te'n queden? Quins són?
A mi me'n queden 4. Em queda el Montcado, em queda el Montado i em queda el Canigó i la Pica. Mm. Aviam aquest estiu si fem una empanteta. Sí que és veritat que els altres em penso que tots, com deies, Teresa, també els he fet més de... els he fet tots més d'una vegada i... Per exemple, el Puig de Calm l'he fet des de dos llocs diferents i la veritat és que la ruta clàssica està molt bé, però fet des de Joanetes
és maco,
pujant pels ganxos. Pujant pels ganxos.
Pels vells o pels nous?
Eh?
Pels ganxos vells o pels nous?
Pujant pels ganxos nous i baixant pels ganxos vells.
Millor.
Això per això acostuma a passar, eh? Que hi ha molts cims que falten, sí, però n'hi ha molts que estan repetits.
I de fet, Sant Jeroni, que és el primer de la llista, el vaig fer dissabte. Per primera vegada.
Molt bé, jo no digues que em falten, perquè ja ho direm l'altre dia. Diré més endavant.
Digues,
ja...
digues.
No, em falten molt.
En un moment, va.
No, em falten molt.
Necessita dos moments.
Sí, exacte. Passem, que és molt tard, eh? Anem molt tard. Josep, quina excursió tens avui? On anem?
A la Berenit.
On es portes, Berenit?
El Toni ha parlat dels cims emblemàtics. Jo el que explicaré avui no és tan emblemàtic i més baix. Però també disfrutarem.
On anem, les portes?
D'anar a la Serra del Catllaràs.
Ostres, molt maco.
Per seguir pues, la Roc de la Lluna, el Roc de la Devesa, Josana, i la Roca Porcada.
Molt bé, ens anem cap al Catllaràs amb la Cor Dimecres. Saludem a Josep, bona nit. Josep Valls, com estàs?
Molt bona nit a tothom.
No baixa, el micro baixa, nana.
Pujo jo.
Bona nit. Sintonia de la Coi de Micro, sisplau.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, la colla del dimecres es passa d'una de les sortides que acostumen a fer setmanalment. Aquesta es tracta del xalet del Catllaràs, el Roc de la Lluna, el Roc de la Devesa, Josana, i la Roca Forcada. És un clàssic itinerari per a la Serra del Catllaràs, visitant algun dels indrets més interessants de la contrada. El consideraríem fàcil si no fos per les grimpades obligades per accedir al cim de les roques del Joc i a la Roca Forcada. Des de la Pobla de l'Illet ens indiquen com arribar al xalet del Catllaràs en cotxe. Pel Santuari de Falgars, a cert punt del camí, es converteix en pista. Amb un cotxe una mica alt, no tenim cap problema per arribar-hi. Aparquem al costat del xalet, on hi ha també un refugi lliure, que el vam trobar molt abandonat. Deixem la pista per seguir el PRC-52, que ara es converteix en camí, i ens endinsem en una fageda. Quan arribem al Collet Fred, trobem un cartell que ens indica la direcció del mirador del Roc de la Lluna. Hi pugem. A dalt trobem una taula d'orientació que ens ajuda a identificar totes les muntanyes que tenim davant nostra. Tenim magnífiques vistes de bona part dels Pirineus, a la Serra del Cadí, amb Pedraforca, a la Serra d'Ensija, amb la Gallina Pelada. Desfem el camí fins al Collet Fred i prenem pista a mà dreta, seguint encara les marques del PR durant un quilòmetre i mig. Ara el PR deixa la pista a mà dreta i ens endinsem cap a un camí que surt a l'esquerra. Anem pujant i arribem a una zona de prats anomenada el Joc de la Pilota, perquè allà era on els miners estrangers jugaven a futbol amb la gent local que no coneixia aquest esport. Ara deixem el PR i busquem el camí que surt a mà dreta i que puja fortament. Ens acostem a una xemeneia, que és per on hem de grimpar per fer el cim. Arribem a la Roca del Joc, a 1.615 metres, on hi ha una bonica creu de ferro i una imatge de la Moreneta. De nou, ens envolten increïbles vistes. El cim disposa de molt poc espai. Recolem fins a una bifurcació on continua de recta. Abandonem el PR i seguim marques grogues i vermelles. Passem pel peu de les roques de l'Arderiu. Poc més enllà, perdem alçada i acabem arribant a la pista on hi ha el refugi de l'Arderico. El deixem per continuar per camí carener, evident i ben indicat. Ara el camí puja fins a un petit collet, ja a la carena.
A partir d'aquí, només queda seguir fins a un punt on s'uneix amb el camí que ve del coll. Continuem amint, seguint algunes fites que ens marquen el camí. Més fàcil per accedir al cim de la Roca Forcada, a 1.544 metres. La Roca Forcada, tot i no ser el més elevat, possiblement sigui el cim més definit i amb un caràcter més vertical de tot el massís del Callaràs. Les seves dues punxes cimeres donen nom i personalitat a aquesta massa vertical de conglomerats. Desfem el camí i pel mateix itinerari sortim a una pista que ens retorna al xalet del Callaràs. Ha estat un recorregut de 8 quilòmetres i mig, un temps de caminar de 3 hores 33, un temps total de 5 hores 22, amb un ascens acumulat de 600 metres. Han participat en l'excursió 8 membres de la colla: en Joan Font, en Josep Valls, en Josep Miquel Martínez, en Jordi Ponti, en Xavier Trobat, na Teresa Ponti, na Pilar Guerrero i en Pere Castellví. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
I després d'anar cap al Callaràs, ens anem a escoltar Albert Estrenga i les seves llegendes, les seves, els seus contes.
Així és,
Joan.
Així és. Passarem un d'aquests contes que tenim gravats i que els traiem de la pàgina web del diari digital VilaWeb. I el conte que passarem avui, que és una mica dels més extensos que hem fet, porta per títol Els tres ganduls. I això no sé si és per això que triga o que dura tant, perquè són 7 minuts i pico. Deuen ser molt temps.
Ho deu explicar amb molta mandra.
Sí, ho deu explicar a poc a poc, així. Quan vulgui, Josep.
Hi havia una vegada un pare ben estrany. Ben estrany era aquell pare, perquè aquell pare tenia tres fills i tots els tres fills que tenia eren ganduls, 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 gandulíssims. Vull dir que no els hi agradava ni gota treballar. Estaven cada dia i totes les hores del dia allà estarrellats, estirat per terra, a la cort o allà on fos que els hi vingués el cansament, que tot sovint els hi venia, i en allà s'estiraven i s'hi passaven tot el dia. Mireu si n'eren de ganduls que quan tenien gana els hi feia mandra fins i tot aixecar-se per anar a menjar, i es passaven el dia amb gana per no haver-se de fer el dinar. En el pare, i això és el més estrany de tot, en el pare això li feia gràcia. Aquell home treballava, anava amunt i avall amb un asa que tenia i traginava coses, vull dir que portava paquets amunt i avall amb l'asa, un asa que no n'hagués donat res ni un cèntim, perquè era un asa prim, sec, 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 sec. Se li veia la pell i, és clar, a sota de la pell se li notaven tots els ossos de prim que estava. Bé, la qüestió és que en el pare, que els seus fills fossin tan mandres, tan ganduls, que no els hi agradés ni gota de treballar, en el pare li feia gràcia. I un dia el pare, quan ja va ser gran, gran, molt gran, va dir als seus fills: ai, fills meus, aviat em moriré, perquè sóc gran, gran, gairebé tinc tots els anys, i aviat em moriré, i quan em mori jo només us puc deixar en herència una sola cosa: l'asa, aquell asa tan prim que tinc. Fills meus, sabeu què? Com que l'asa no el puc partir en tres, un tros per cada fill, el que faré serà fer-vos passar una prova, i el que guanyi la prova serà el que s'endurà l'asa quan jo em mori. I així va ser. El pare els hi va dir que donaria l'asa a aquell de tots tres que fos més mandra, més gandul, més i més gandul. Vet aquí que s'ho varen rumiar els germans. I entre ells s'ho varen parlar bé, s'ho varen parlar entre el gran i el mitjà, perquè el petit allà estirat no deia res. Ai, cada vegada que sentia parlar roncava més fort, no deia res. Els dos grans, el gran i el mitjà, varen dir: pare, nosaltres ens n'anem, i d'aquí un any tornarem, no us amoïnem, i ja veureu com en aquest viatge haurem après a ser més ganduls encara. I sí, sí, se'n varen anar. El gran i el mitjà, el petit va quedar allà estirat, sense fer res. I el gran i el mitjà al cap d'un any varen tornar. I vet aquí que diuen i expliquen que el pare els hi va dir: mireu, fills meus, aviat em moriré, a veure qui és més gandul de tots tres. Tu, gran, fill meu, explica'm, què has après? Com has après de ser més gandul encara? I aquell li va explicar que deia que una vegada estava travessant un pont i estava tan cansat que es va seure a la brana del pont i no se'n va donar que hi va seure malament i catacric, catacric, xipum, plaf, plaf, xaf. Va caure a dintre de l'aigua del riu que passava per sota del pont. I com que li feia mandra nedar, es va començar a ofegar. I sort que hi havia una gent que passava per la vora del pont i del riu, que el varen veure i el varen treure, perquè si no, de la mandra que li feia nedar, s'hagués mort ofegat. I tu, fill segon, què? Com ha anat això? Ets més mandra que el teu germà o què? I l'altre va dir: sí, pare, sí, jo guanyaré perquè sóc més mandra encara. Una vegada, com que no sabia on anar a dormir perquè no tenia diners per anar a cap hostal, ni cap hotel, ni res de res, vaig veure un llum encès en allà, en un camí, en una cabana, que no era una cabana, que era una casa, que era un hostal, i en allà vaig demanar a veure si em donaven aixopluc, si hi podia passar la nit, i allà em varen dir que em podia seure al costat de la llar de foc, i el foc anava espetegant i escalfant, però espetegant, i un tronc a mig cremar va caure de la pila del foc, i aquest tronc va trucar un altre tronc, i aquell tronc va caure sobre meu, i el tronc em va començar a cremar la roba es cremava, però no em feia tanta mandra aixecar el tronc per treure'm el de sobre, que m'estava cremant jo després de la roba. I sort que la gent de l'hostal aquell em varen treure el tronc de sobre i em varen curar les cremades, perquè si no jo m'hagués mort de la mandra que em feia curar-me i treure'm tot plegat. Bé, res, que ja veieu, pare, que en sóc molt de mandra. I el pare va pensar: caram, sí que és mandra aquest, sí, més que l'altre. I tu, fill petit... El fill petit estava allà estirat de lo mandra que era. Tu, fill petit... Fill petit! El varen haver de despertar i tot. Va, explica, com n'ets de mandra tu? Que ets més mandra que els teus germans o què? I el fill petit, que no s'havia mogut durant tot l'any d'aquella casa, estirat en allà descansant de res, perquè això és el que fan els mandres. Vet aquí que aquell fill petit va obrir els ulls. Ai, per què em desperteu? Perquè diguis si has estat més mandra que els teus germans o no. Ai, i sabeu què va dir? Ai, de fet, només va dir ai, i es va tombar cap a l'altra banda i va continuar dormint. El pare va veure que el mitjà, el germà, el fill gran i el mitjà, vet aquí que s'havien mogut, havien treballat una mica per anar a aprendre a ser mandra, però és que el fill petit era tan mandra que no es va moure d'allà. Havia guanyat ell. Fills meus, va dir el pare, el fill més mandra que tinc és el petit, que ni tan sols ha volgut anar a aprendre a ser mandra, de manera que l'ase, quan jo em mori, serà per ell. I així va ser. Com l'ase, quan el pare es va morir de vell, de vell, de revell, aquell ase tan prim i sec va ser d'aquell fill, per ell. Els altres dos, bé, es varen espavilar i de la mateixa manera que havien anat a aprendre a ser mandra, varen anar a aprendre a guanyar algun diner per no morir-se de gana. Però aquell fill que havia guanyat per ser mandra, va continuar fent el mandra. I va fer tant el mandra que no li va donar ni menjar a l'ase. I l'ase se li va morir de gana. I tant el mandra va fer que tampoc va menjar ell. I ell, al capdavall, tan mandra i tan gandolera, que al capdavall ell també es va morir de gana. Ai, ja us l'he explicat, el conte. Oh, que cansat que estic. Ai, quina mandra. Ai, mira, me'n vaig. Oh, quina mandra que m'ha agafat. Oh.
l'entrevista de la setmana.
Són les 9 i 40 minuts, una mica tard, però anem a l'entrevista del programa d'avui.
Sí.
Una entrevista una mica així improvisada, però bueno, serà...
Sí, no hem pogut fer l'entrevista que havíem de fer, però bueno, tenim el Raül, que ens ha...
Improvisada, però interessant.
Oh, ja, i tant, tant.
Ens ha fet el favor d'estar aquí amb nosaltres, i res, parlarem una mica sobre l'Oncodines, que és un dels organitzadors.
Deixa'm dir, primer de tot, Pep, que estic molt content d'estar aquí. Aquí sempre ve gent d'un nivell increïble, feu unes entrevistes fabuloses i és com un honor, no?, poder estar a l'Anem a la Muntanya, que a més aprofitant que sempre porteu pastetes i cava, que ui, sou molt de celebrar.
La setmana que ve també, eh?
I no, em fa molta il·lusió estar aquí amb vosaltres.
Pensa que la setmana passada hi havia el Ferran La Torre.
No, és per això dic que aquí ve una gent d'un nivell altíssim.
Doncs, bueno, ja n'heu parlat abans al Tujugues, una mica, de l'Oncodines, però podem continuar parlant una mica més d'això, aquest projecte d'any xulo. Heu parlat abans dels equips que hi ha, que n'hi ha 98, oi?
N'hi havia 91 i mentre fèiem el programa s'han inscrit dos més, o sigui, ja estem en 93.
93.
Em sembla que el límit era un centenar, oi?
El límit en principi seran 100, ampliable a 120, sí que els 100 primers que ja hi han inscrits, quan s'arribi 100 aquests tenen plaça assegurada. Llavors, si ens passéssim arribéssim a 120 ho podríem assumir, si ens passéssim a partir del 100 hauríem de fer un sorteig, perquè tampoc el primer any no volem que si hi ha... Clar, quants més equips millor, perquè vol dir més donatius, que al final és la causa, no? Però no volem que se'ns en vagi de les mans,
clar,
tampoc.
Ho has de poder assumir d'alguna manera.
Hem d'assumir bé, hem de fer que quedi una cosa ben feta, que no hi hagi problemes, i més sent el primer any, que veiem que el primer any funciona i que es pot ampliar, després ja s'ampliaria, però de moment el límit serien 100, que nosaltres ens ho marcàvem com un objectiu, i molt contents.
Poder valdria la pena, Raül, que ens expliquessis, com que ara tenim un públic segurament diferent del programa d'abans, què pretén l'Oncodines i què vol dir el nom i tot això?
Bé, l'Oncodines pretén, bàsicament, és fer un repte esportiu solidari. Llavors el que pretén és unir l'esport amb la solidaritat, és un format per equips de 4 o 6 persones, que l'objectiu principal que tenen els equips és recollir 600 euros que aniran per la Fundació Oncovallès, una fundació que fa ajuda a malalts de càncer amb el seu dia a dia, amb fisioteràpies, amb tallers, amb peruques, amb acompanyament a la família, no? Que ells això ho destaquen molt. A vegades el malalt té una atenció de metges, té de tothom, però a vegades els familiars tampoc saben com afrontar-ho o com ajudar, o com... també ajuden amb això, i llavors bé, n'és d'una fatalitat de quan ens va deixar la Glòria i vam creure que havíem de fer alguna cosa per ajudar. Llavors hem volgut unir l'esport, que és el que nosaltres ens uníem, amb això. I bé, és format per equips, hi ha dues distàncies, una d'uns 70 quilòmetres, que està més pensada per la gent que corre, i una de 55 pels que caminen per aquí l'entorn del Vallès, que vosaltres el coneixeu magníficament. I deixeu-me dir que crec que ens ha quedat una recorregut molt maco. Aquí a Sant Feliu s'ha inscrit molta gent. Crec que és una de les coses que estem contents, que molta gent d'aquí a Sant Feliu que semblava que feia poc esport o que no el veies caminant o així, s'han sumat, s'han apuntat, tenen ganes de fer coses, i ara surts al cap de setmana i veus molta gent caminant per l'entorn d'aquí a Sant Feliu. Sí, i això també és una mica un objectiu, i és una cosa que ens satisfà molt, no? Si aconseguim que la gent d'aquí Sant Feliu comenci a conèixer més l'entorn, a fer excursions per aquí, conèixer els camins, que també el, una mica no és el que ens agrada a nosaltres, que ens agrada la muntanya, que ens agrada el bosc, que ens agrada estimar la natura, no? El, això, vosaltres que sou caminadors, jo m'atreviria a dir que professionals, és un valor, no? Quan comences a caminar, quan comences a caminar per la muntanya, l'aprens a estimar, no? I això també ens,
i
també ens
respectar.
I a respectar la muntanya i l'entorn, i això també ens agrada molt, que hem fet un recorregut molt maco. Sortim d'aquí Sant Feliu, passem, anem a buscar, passem per Sant Quirze Figaró, la Garriga, les Franqueses, Granollers, Canovelles, l'Ametlla, Santa Eulàlia, Caldes, per tornar aquí Sant Feliu. I dius aquests pobles i clar, sembla que les Franqueses, Granollers, Canovelles, fins a arribar a Santa Eulàlia, l'Ametlla, hagis de passar per moltes urbanitzacions, molt asfalt, i ens hem trobat que no, que hem trobat, sí que hi ha alguna zona que és inhabitable, però ens hem trobat que hem aconseguit unir quasi tot això per camins i corriols.
No cansa tant.
I no cansa tant. L'asfalt cansa molt. I bé, ens ha quedat una ruta, vosaltres que coneixeu la zona, no? Sortirem del camp de futbol, anirem cap al Sindàligues, pujarem per la Balma del Txec fins al Pedrer, baixarem pel Rondoner, anirem a buscar Sant Miquel del Fai, pujarem pel Gerre cap a Sant Pere d'Albertí, els que fan la distància llarga pujaran al Puigredó, per anar tots fins al Puig Graciós. Del Puig Graciós baixarem tots fins a la Garriga, creuarem el poble pel passeig de la Garriga, llavors anirem cap a les Franqueses, que aquí ens dividirem els que corren i els que caminen. Els que caminen fan tota la zona del bosc de Malivern, el bosc del Falgar. Llavors sí que anirem a Granollers, com Granollers passarem la Porxada, que és un emblema del Vallès, no?
És típic. Això.
És típic. Llavors, ja sí que quan pujarem pel Canovelles, passarem pel centre històric, aquesta seria una mica més la zona d'asfalt, i llavors ja encarem de Canovelles cap a l'Ametlla, fem un seguit de pistes. De l'Ametlla arribem al Pou de Glaç, de l'Ametlla. Del Pou de Glaç ens anem cap a Santa Eulàlia pel bosc de Can Font, fins a la Font de Sant Cristòfol, i llavors ja de Santa Eulàlia anem encara cap a Caldes, sí que passem l'urbanització de l'Hora de Sol, passem pel golf de Caldes, i llavors baixem per la Font dels Enamorats, anem a buscar la font del Dimoni fins a l'ermita de l'Aramei, creuarem Caldes, anem per davant del Pare de Canadús, i llavors ja pugem pel camí del Foment i per anar a buscar cap al Cosonell, per tornar aquí a Sant Feliu.
I cap a Castell de Montbui.
Perdona, quan arribem al golf de Caldes, els de la recorregut ja se'n van cap a Caldes, cap a la Font del Dimoni i tot això, i els que caminen se'n van a buscar el Castell de Montbui, que el Castell de Montbui l'han deixat.
Sí,
l'han deixat molt bé.
Estan fent la segona fase, em sembla.
I hi ha unes vistes molt maques,
No l'he vist.
Sí, doncs al Castell de Montbuí hi ha unes vistes... Hi ha unes vistes molt maques. Des del Castell de Montbuí, si s'agafa un dia clar, es veu el mar, hi ha bones vistes.
Pot ser que algú ens escolti que no vulgui fer-la ni caminant ni corrent, però que vulgui col·laborar. Pot col·laborar?
Voluntaris? Sí, es necessiten voluntaris.
Hi ha molts d'apuntats.
Sí, ara volia fer una pregunta sobre els voluntaris. Per fer una cosa tan gran es necessiten molts voluntaris. No sé si
sí.
Tothom que ens estigui escoltant i que vulgui fer-ho,
sí.
Què ha de fer?
Ara en tenim, calculem, uns 150.
Hi ha molts d'apuntats.
Ens aniria bé. Nosaltres calculem que amb 200, més de 200, seria molt òptim. Tenim els voluntaris, els hi donem l'opció d'escollir la zona que volen estar. Bé, necessitem voluntaris per avituallaments, necessitem controls, intentarem que n'hi hagin pocs. La idea és que el camí estigui ben marcat i tal com passem a l'últim, nosaltres, anar gent dels nostres, serien les cintes. No volem que hi hagin cintes, i de totes maneres l'endemà es tornarà a fer tot el recorregut perquè no quedin cintes. Importantíssim el d'això. I perdona un segon, Pep.
Sí, sí.
Voluntaris necessitem pels avituallaments, sobretot, no? Per donar aigües, per preparar coses. A cada poble hi ha gent que sau fer, els centres excursionistes ens esteu ajudant molt, i gràcies al vostre contacte els d'altres pobles ens estan ajudant. Llavors el que hem fet és també donar l'opció una mica de que ens diguin a quina franja, si poden estar al matí, si poden estar a la tarda, si volen estar de control, si volen estar d'avituallament, si hi ha algú que faci algun fotògraf per fer fotos, si hi ha algun sanitari per fer de metge, una mica de tot. I donem l'opció aquesta a la web, a www.uncodinestrall.cat, a l'apartat de voluntaris es poden inscriure i ja veuen el formulari amb totes aquestes dades.
No, anava a preguntar, jo sóc un dels voluntaris, em vaig apuntar.
Sí, nosaltres també.
En quin moment tots aquests que són voluntaris rebrem o sabrem quan ens podem apuntar, a on?
L'esteu a punt de rebre. De fet, ahir al matí es va estar treballant en aquest formulari que et deia que podreu escollir si us va bé el matí, si us va bé la tarda, si voleu estar en un avituallament, si voleu estar de control, si per exemple dius, hòstia, és que jo vinc amb aquest amic, doncs si ens ho demaneu intentarem posar-vos junts també, perquè entenem. I aquest formulari està a punt de que s'us enviï. Llavors, quan més endavant, quan quedi una setmana o dos, com que intentarem ajuntar la gent per trams, farem reunions, una reunió informativa pels de cada tram, hi haurà un responsable de cada tram que tindrà totes les consignes que necessiteu, no? Es cuidarà des d'ambulàncies a cintes, a tot. I això sí que s'us anirà informant, ja et dic, el formulari que te'l tindrà a prop, i llavors ja de cara al dia de la cursa deixar-ho tot tancat, dir que els voluntaris tindreu, igual que fem la bossa del corredor, farem una bossa pels voluntaris en agraïment de la feina que feu, i que el mateix dia 21, quan acabi el repte, superem tots els que pugueu, tots junts a la plaça.
És important també saber que potser hi ha gent que pensa, ostres, no podré fer voluntari durant tot el dia, per això no m'apunto.
No, perquè
fem voluntaris una mica...
Sí que demanem que la gent que pugui, demanem un mínim de 3-4 hores, no? Perquè també necessitem una organització. Llavors, si una ve per mitja hora, és una mica on el posem, no?
Mitja hora no, però potser hi ha algú que pensa, no, és que no puc tot el dia...
Però sí que donem l'opció de matí, tarda, nit, tot el dia. Llavors, cadascú, i en funció del que tinguem...
Quant temps calculeu que pot durar des que surtin fins que arribi l'últim?
El límit, la sortida és a les 8 del matí, el límit d'arribada és a les 12 de la nit. Nosaltres calculem que els equips de la distància llarga de Cora que vagin més ràpid igual arribaran aquí a Sant Feliu a les 4 de la tarda, i que els últims de caminar arribin entre les 11 i les 12 és possible. Vull dir, està pensat per fer un ritme de 3 km i mig per hora, es pot fer bé. Són equips de 6, entre 4 i 6 n'hi han d'haver 4 en el camí, si ets 6, 2 poden descansar, i a la següent etapa fas un canvi. I en principi està pensat perquè tothom tingui temps d'acabar.
És una caminada de relleus.
Sí.
Per tant, pot ser bastant ràpid. Sí.
Per estalviar-vos el bé de marcar, no us heu plantejat de donar el track del recorregut, i que perquè tothom ja amb els mòbils ja tens la possibilitat del GPS? I així.
Sí, de fet, el track del recorregut el donarem el dia de la cursa, no el donarem abans perquè es passen per cases privades. Hi ha propietaris que ens han cedit que es passi pel seu espai, però no el volem publicar abans, perquè si ara mateix tenim 527 participants ja. Si ara diumenge 200 persones els hi dona per passar per casa d'algú, també entenem que no volem molestar ningú. Sí que el track el donarem el dia de la cursa també pel tema de seguretat, perquè a vegades les cintes algú te les pot treure, algú...
O es va distret
i surt del camí, que tingui el track per trobar-se. Però sí que trobem que és important una mica el que estigui marcat, perquè anar tota l'estona pendent del mòbil una cosa que fa és perdre temps, perquè cada desviament has de mirar. Llavors se'ns allargaria molt en el dia. La nit, tot i que vagis mirant el mòbil, les nits a la que es faci fosc és complicat. Que estigui marcat és important. Sí que el que intentarem i volem és marcar el dia abans i el mateix dia a la cursa els que fan d'escombra vagin desmarcant i l'endemà fer una de pas que no quedi cap cinta, això sí.
Però quan sigui fosc, les cintes?
Reflectants. Sí, sí, sí,
sí, sí, bueno, però reflectants, però si no hi ha un llum que les busqui.
Ah, no, no, clar, però bueno, també...
Sí, sí, no,
hi ha un material obligatori, que cada equip... Hi ha una visió de material que cada equip, a partir de l'hora que establim, de les 6 de la tarda o de l'etapa tal, obligatori de portar frontal, entre altres coses, s'han de portar frontals, mòbils carregats, piles, una mica de botiquín, aigua... A cada etapa hi ha avituallaments que seran ben complets, però
s'ha d'anar preparat.
S'ha d'anar preparat.
Bé, Raül, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per venir a acabar-nos d'explicar tot això.
Gràcies a vosaltres.
Només recordar que si algú es vol fer voluntari...
A la web www.oncudinestral.cat, ja veurà que hi ha l'apartat de voluntaris, allà s'inscriu, i molt aviat, molt aviat, suposo que a finals d'aquesta setmana, ja tindreu, els que ja esteu inscrits, tindreu el formulari on podeu posar les vostres preferències.
Perfecte, doncs moltes gràcies i fins a la propera.
Merci. Moltes gràcies a vosaltres. Els últims minuts del programa, com sempre, els dediquem al temps avui que marca l'agenda del país. I és que aquesta pertorbació, Glòria, ens està provocant onades enormes. No sé si heu vist les notícies, però realment són enormes les onades. Jo ja les vaig anar a veure i avui encara són molt més grosses que ahir. Les volia anar a veure avui, però ja em fa una mica de por i no hi aniré. Neu als ports de Beseit, més de 40 centímetres, a Gandesa 15 i als pobles del costat també, la majoria, entre 15 i 20. Ara està nevant a Osona també, Sant Hilari Sacalm, a Rupit, comença a collar una mica. I la pluja a Ulldecona, més de 80 litres, a Cassà de la Selva, 85, i litres que aniran sumant. I un altre element molt important i que ha fet estralls, el vent, 121 km per hora al Puig de Zolles, 116 Cabrils, que és un rècord de fa més de 25 anys, que no s'havia assolit mai aquesta ratxa de vent a Cabrils, i 112 al port de Barcelona. El port, fins i tot han tancat alguna terminal, vull dir, imagineu-vos la magnitud del temporal que un port com de Barcelona es tingui de tancar les terminals. A Sant Feliu, jo em pensava que plouria més. Han fet 4 gotes. S'acosta ara la pluja... Però bueno, no sé, jo el veig molt estancat dintre el mar, Sí, aviam si bé, està plovent molt al nord i al sud,
i estem cada mica al marge. Però sembla que siguem allò marginats,
sí,
eh?
Sí, sí, no sé què passa.
Ara estic mirant el radar i ben bé, a sobre Sant Feliu, sembla que hi hagi un forat, perquè fixa't que aquí...
Però tot arreu.
Aquí Sant Feliu, eh?
Sí, sí, sí.
Tot arreu menys aquí, que Sant Feliu som molt.
Jo crec que és la confecció dels vents, que no sé què passa, que no fa que arribi. Esperem que aquesta nit pugui arribar, demà també, i jo calculo que Sant Feliu demà poden caure entre 50 i 60 litres, per tant, una pluja molt important. Temperatures més altes, demà hi ha màximes de 8-9 graus, la mínima 4-5, menys vent, i la cota neu pujarà. Dimecres encara aigua, 20-30 litres, més suavitat, 12 graus les màximes, 7 les mínimes, i el vent mica a mica anirà mainant. I dijous, marxa la Glòria, se'n va... Encara hi ha forces núvols, però el sol començarà a lluir. I les temperatures suaus, màximes 14 graus, les mínimes entre els 5 i els 6. Esperem que aquesta perturbació no causi més danys. De moment ja que ha provocat 4 morts a Espanya i sembla que ha desaparegut el Besòs.
Bueno,
hi ha una persona que diuen que ha caigut, no sé si
no,
és veritat o no.
En realitat em sembla que no...
Precaució, perquè és un... s'esperen dos dies complicats encara. Màxima precaució... I el Josep diu que s'ha acabat, per tant és que el programa s'ha acabat. Ens veiem la setmana que ve, últim programa del mes de gener. Adéu, bona nit.
Bona nit. Adéu. Adéu.